L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestre i Villar. Avui dijous, dia 27 de setembre, destacarem... El Perelló es converteix en el primer municipi de les Terres de l'Ebre que es declara territori català lliure i sobirà. El segon és el de Deltebre. L'empresa promotora del Barcelona World ja està tancant preacords amb operadors internacionals. Urbanisme dona llum verd a la construcció d'un hotel al mar de la Xalamera, a Benifallet. Un total de 12 són els punts que inclou l'ordre del dia del ple ordinari corresponent al mes de setembre a l'Ajuntament d'Alcanar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Perelló es va convertir en el primer municipi de les Terres de l'Ebre que es declara moralment territori català lliure i sobirà després que aquest passat dilluns al vespre el ple aprovés la moció presentada conjuntament per Esquerra Republicana de Catalunya a l'equip de govern i Convergència i Unió a l'oposició. El text insta el Parlament a votar unilateralment la Declaració Nacional de Sobirania, així com plantejar un possible referèndum sobre la independència, a més d'ordenar la transició fins a la Constitució formal de l'Estat català. L'alcalde del Perelló, Ferran Cid, destacava que l'aprovació de la moció evidencia la majoria del consistori favorable a la independència. Ferran Cid. I un altre municipi que s'ha declarat territori català lliure i sobirà és el de Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
L'Ajuntament de Deltebre aprovava ahir la moció en defensa de Catalunya com a nou estat d'Europa amb una ampla majoria, 15 vots dels 17 possibles. A banda dels 7 regidors d'Esquerra i 5 de Convergència que subscrivien la moció, també hi van votar a favor els 3 regidors del PSC. El Partit Popular va ser l'únic que va votar en contra de la moció. Amb aquest acord de ple, l'Ajuntament de Deltebre es declarava territori català lliure i sobirà. L'alcalde de Deltebre destacava la jornada com a dia històric i genial, tenint en compte que la moció havia comptat amb una ampla majoria. Gervas i Aspa.
Jo, com un simple home d'Esquerra Republicana, pues, me sento molt feliç en este procés que estem avui en dia, en este empobriment que hem tingut, en tot el que hem parlat fins aquí, en tota la protecció del Delta, n'hi ha hores per a parlar. El que està clar és que és la fi de l'autonomisme i el principi d'una nova etapa de sobirania nacional, un camí que es diu independència. La independència no és el fi, és el camí, perquè el fi és la República Catalana, que és el que jo crec que la gent ha de demanar. La Unió Europea l'únic que ens demanarà serà un mandat democràtic, l'únic. I espero que això ens arribi a tenir la República Catalana i espero que aquell dia poguéssim ser los més amics dels nostres veïns a partir del Matarranya. I que tot vagi molt bé i que intentéssim aconseguir aquesta fita que avui han posat en marxa aquí del Tebre com a primer acte, diguéssim, de la campanya electoral del 25 de novembre.
El portaveu de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Deltebre també mostrava la seva satisfacció, afirmant que la moció és una aposta i un punt d'inflexió important pel municipi i que no es tracta només d'un tema de sentiments. Lluís Soler.
Era impensable, però crec que al final el tema de la independència, el tema de l'estat propi, no només és un tema de sentiments, com molts ja fa molts anys que teníem i que anàvem reivindicant, sinó que al final és un tema de context en tots els sentits econòmics, culturals, lingüístics, pensar que s'ha de fer alguna cosa ja, urgent.
Els 3 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya hi van votar a favor, ja que compten amb el recolzament de l'executiva local i la militància. El portaveu adjunt del PSC a l'Ajuntament de Deltebre assegurava que és el moment de ser clars i valents. Joan Alginet.
Els esdeveniments socials, polítics, econòmics ens han conduït a una cruïlla clau per al nostre futur. Els socialistes de Deltebre estem al costat de la nostra comunitat nacional quan demana, en resposta al menysteniment cultural, social i financer rebut, de qui hauria de protegir i promoure la nostra nació, i no ha fet ni l'esforç per entendre-la, respectar-la i acceptar-la en normalitat. Ara més que mai, convé que siguéssim clars. Clars i valents. Perquè convé anteposar les ambicions nacionals a les partidistes o individuals. Per això no som ambigus quan diem que volem un referèndum per a l'autodeterminació i que siguin els catalans lliure i democràticament que decidisquen el seu futur. I per això hem estat crítics en el nostre partit per mirar de forma passiva els esdeveniments que venen i per dir alt i clar que el PSOE no és un bon aliat del socialisme català en la seva defensa i aposta pel federalisme.
El Partit Popular hi va votar en contra explicant que s'hauria d'esperar a presentar aquesta moció després del resultat de les eleccions del proper mes de novembre. Tomàs Castells.
Ja els he dit que no farem una discussió política, perquè políticament tots sabem on estem, però hem de fer les coses, doncs, en sentit comú. Entenc, Vostès presenten la moció el dia 24 abans que el president Mas declari eleccions. No seria bo esperar-nos aquesta moció a ratificar després de que el poble de Catalunya parle i segurament els donarà la raó a vostès? Què més que els ciutadans de Catalunya poguessin, què més que els ciutadans del Tebre a les urnes decidisquen el que nosaltres aprovem aquí?
La moció aprovada, que consta de 7 punts, a diferència d'altres que s'han aprovat a diversos municipis catalans, inclou a més que aquesta declaració s'inscrigui en el panell informatiu que marca l'inici del terme municipal, així com que l'estelada estigui present a tots els actes oficials que organitza l'Ajuntament, i també insta el Parlament a sotmetre a votació la Declaració Unilateral de Sobirania Nacional de Catalunya.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que l'empresa promotora del macrocomplex turístic Barcelona World, Veremonte, ja està tancant preacords amb operadors internacionals que s'han interessat en el projecte després de fer-se públic. No és així, Manel?
Doncs sí, el conseller delegat de Veremonte, Xavier Atzerà, va destacar la bona receptivitat que ha tingut la proposta en els mercats internacionals, perquè serà única a Europa. En un acte, a l'hotel de Tortosa, a Corona d'Aragó, el govern i la empresa Veremonte van presentar ahir el projecte davant d'un auditori de més de 150 persones del sector socioeconòmic i polític de les Terres de l'Ebre. Des de la delegació del govern s'ha indicat que aquest pla d'acció és important perquè el territori ebrenc també es pugui beneficiar d'aquesta inversió d'aproximadament 4.000 milions d'euros. Des del 7 de setembre es va fer públic que Veremonte promovia un macrocomplex turístic al costat del parc temàtic PortAventura, entre Salou i Vilaseca. L'empresa ha indicat un seguit de contactes per tot el món amb operadors internacionals interessats en el projecte, com va explicar el conseller delegat del grup Veremonte. Mentre es treballava en el projecte, només es tenien sondejos d'interès que podia suscitar la inversió, però en les darreres setmanes són molts els operadors que veuen amb bons ulls aquesta iniciativa. Segons el mateix conseller, s'estan tancant preacord. Escoltem el conseller delegat de Veremonte.
Un altre de les grans avantatges que tenim amb un projecte com aquest d'avui és la capacitat instal·lada que hi ha a Espanya en el sector de la construcció no utilitzada, i això ens permet nosaltres avui per avui intentar en la mesura del possible, i així és el nostre compromís, d'utilitzar tots els recursos locals que puguem per economia i per interès, no? I per tant hi ha aquí un primer rellançament econòmic que implica doncs, una obra d'aquestes dimensions, no? Jo penso que aquest és el primer impuls a curt termini, però que és un impuls que acabada l'obra s'acaba. Després hi ha un segon impuls, que és tenir aquí un motor com aquest a 40 minuts, doncs jo penso que ha de generar molta activitat econòmica des del punt de vista de que tot allò s'hauran de subministrar coses, des de menjar a qualsevol subministre de serveis que hi pugui haver, com gent que es pot plantejar treballar allà i viure aquí.
Veremonte va presentar aquest projecte doncs, assegurant que aquest serà un projecte d'impuls per a les Terres de l'Ebre, un rellançament econòmic a curt termini durant la seva construcció, ja que hi haurà empreses que hi podran treballar i també persones que després hi podran doncs, accedir a un lloc de treball, a més de tots aquells paquets turístics que podran incloure des d'aquest macrocomplex cap al Delta de l'Ebre. A l'acte també hi va participar el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Damià Calvet, que va destacar el revulsiu que suposarà aquest projecte per accelerar infraestructures al territori. A més, Calvet va reiterar el missatge que ja va donar el conseller Lluís Recoder davant alguns dubtes sobre l'abastiment d'aigua al nou complex, deixant clar que de l'Ebre no en sortirà ni una gota d'aigua més.
En referència a l'aigua, el Departament de Territori i Sostenibilitat, vostès saben doncs, que és el competent en la matèria a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, vol deixar molt clar que respecte a aquest tema volem tallar qualsevol especulació respecte a un possible augment o nova captació del riu Ebre. Del riu Ebre no en sortirà ni una gota més.
Eren les paraules del responsable de Territori i Mobilitat, Damià Calvet. Cal recordar que el conseller delegat de Veremonte va deixar clar que Barcelona World, que aportarà aproximadament 10 milions de turistes, ja és una realitat i que d'aquí a un any i mig haurà estat tot enllestit per a la tramitació i que es podria posar la primera pedra en l'objectiu d'inaugurar aquest macroprojecte al 2016.
La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va informar favorablement sobre el Pla Especial Urbanístic La Xalamera a Benifallet, on el promotor andorrà Antoni Cachafeiro preveu construir-hi un complex hoteler de 4 estrelles. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, detallava el projecte de construcció d'un hotel al mas de La Xalamera de Benifallet.
I que hi ha una iniciativa de la gent que volen reconvertir tot aquest conjunt edificatori en una instal·lació turística hotelera. Aleshores han tramitat un pla especial, la veritat que és un pla especial que des del punt de vista urbanístic, però sobretot des del punt de vista arquitectònic de molt bona qualitat, i que avui hem fet un informe favorable. Perquè us feu una idea, es tracta d'una instal·lació. Actualment les edificacions que té aquesta finca, que és una finca grossa, una finca de 44 hectàrees, doncs actualment les edificacions tenen al voltant d'uns 2.600 metres quadrats de sostre. Les edificacions entre la principal i les auxiliars, doncs anem a un sostre molt important. Aleshores, aquest projecte d'hotel pretén reaprofitar doncs, totes aquestes edificacions i ampliar doncs, amb una superfície equivalent doncs, al doble, o sigui, aniríem pràcticament a un total d'uns 5.200 metres quadrats per tal de poder doncs, desenvolupar doncs, aquest tipus d'ús d'instal·lació hotelera i amb tota una sèrie d'instal·lacions complementaris pròpies d'un programa d'un hotel d'aquestes característiques. Per tant, jo, més enllà de la tramitació urbanística, destacaria doncs, que, i a pesar dels temps que transcorren i tot plegat, doncs, que es tracta d'una molt bona iniciativa, una gran iniciativa de desenvolupament o d'activitat econòmica, que des del meu punt de vista doncs, que té el mateix valor que doncs, projectes doncs, més grossos que avui, doncs, per exemple, en estat d'actualitat.
Amb el vistiplau d'Urbanisme, l'Ajuntament podrà ara aprovar el projecte provisionalment i en un o dos mesos ja es podrà obtenir l'aprovació definitiva. Finalment, però, Urbanisme va arribar a un acord amb l'Ajuntament i el promotor per moderar el creixement de sostre que es plantejava amb els edificis de nova construcció. El límit és de 5.200 metres quadrats, el doble que ocupava l'antic mas. D'altra banda, la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va fer un informe favorable del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal dels Friginals, el municipi més petit de la comarca i que encara no disposava de planejament. Serra va assegurar que el document és un exemple del que ha de ser el criteri de creixement d'un municipi d'aquestes característiques i que compta amb 460 habitants. Agustí Serra.
El Freginals, tenint en compte que aquell era un document transitori, Freginals ha fet els deures, ha tramitat el POM i, per tant, avui doncs, han valorat el POM. És un POM doncs, que l'han posat com un cert exemple de, bueno, de lo que ha de ser el criteri de creixement d'un nucli d'aquestes característiques, tenint en compte que és un municipi que actualment té 464 habitants i que per tant doncs, aposta per un creixement residencial, per un creixement principal residencial. Després hi ha tota una sèrie d'operacions molt de petit calat en el que és el teixit urbà actual, i sobretot aposta per la creació d'unes grans peces d'equipaments.
Amb el vistiplau d'urbanisme, l'Ajuntament dels Friginals podrà procedir a l'aprovació provisional.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Canal Ràdio Domènec Ramal ens informa que un total de 12 són els punts que inclou l'ordre del dia del ple ordinari corresponent al mes de setembre, que aquesta tarda a partir de les 8 s'ha convocat a l'Ajuntament d'Alcanar. Un ple en el que, entre altres qüestions, es tractarà la proposta d'aprovació del programa i pressupost de les festes del Remei 2012. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions a polítiques municipals i és que per aquesta mateixa tarda, avui dijous a partir de les 8, s'ha convocat al nostre Ajuntament la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre. Una sessió en la que està previst que es tracten un total de 12 punts i en la que hi haurà qüestions com l'aprovació d'actes de sessions anteriors, la dació de compte del llistat del decret d'alcaldia o el punt número 3, la proposta de ratificació del Pla Local de Joventut 2012-2015. També es tractarà la proposta d'aprovació de designació de regidors del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya com a titulars i suplents en les comissions informatives després de la seva sortida del govern municipal o el punt número 5, la proposta de fixació de les festes locals a Alcanar per a l'any 2013. Altres qüestions a tractar seran la proposta d'aprovació de la provisió de plaça de jutge de pau suplent del jutjat de pau d'Alcanar, la proposta d'aprovació de l'establiment dels serveis públics essencials i prioritaris quant a la contractació de personal temporal i nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins. Hi haurà també el tractament de la proposta d'aprovació inicial del reglament de règim intern de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar o una altra de les qüestions que en les últimes setmanes han despertat interès, sobretot en el món cultural d'Alcanar, com és la proposta d'aprovació del blasonament de l'escut municipal d'Alcanar. També es tractarà l'aprovació del programa i pressupost de les festes del Remei 2012 o la moció presentada per Esquerra Republicana de millora de l'accés viari de la Nacional 340 al punt quilomètric 1062,7 a les cases d'Alcanar. Un ple que acabarà amb l'últim dels punts, l'habitual torn obert de paraules.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera en format 30 minuts els dimarts i els dijous a les 7:30 de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa que l'Ametlla es suma a la quarta setmana europea de la custòdia del territori. Graelzia, grup d'estudis i comunicació ambiental de Roquetes, amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, han preparat diverses activitats per impulsar la conservació del medi ambient per aquest divendres i dissabte. Olga Tomàs.
Des de la Mella de Mar, a través de la Regidoria de Medi Ambient, s'han volgut sumar a la quarta Setmana Europea de la Custòdia del Territori, que tindrà lloc del 28 de setembre al 7 d'octubre. I és que Graelcia, grup d'estudis i comunicació ambiental de Roquetes, organitza a la Cala aquest divendres a les 7 del vespre una interessant xerrada sobre la custòdia del territori a les Terres de l'Ebre, a càrrec de Maria Gil i Juanjo Gómez. I pel dissabte, si el temps acompanya, Graelcia ha preparat l'activitat Ja saps que hi ha a la platja. Aquesta activitat anirà a càrrec d'Eli Bonfill. D'altra banda, el dissabte 6 d'octubre tindrà lloc una jornada de voluntariat a la platja de l'Estany Tor amb l'objectiu de restaurar el sistema dunar i ordinari l'accés de banyistes. Aquesta activitat, impulsada per Paisatges Vius i amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient, té places limitades, concretament 25. Escoltem Xavier Soler, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Mella de Mar.
Dins del marc de la Setmana de la Custòdia del Territori i juntament amb les associacions Graelcia i amb l'associació Paisatges Vius, des de la Regidoria de Medi Ambient hem organitzat un conjunt d'activitats per tal de donar custòdia al nostre territori, a la nostra costa sobretot, i donar a conèixer també a la gent els valors que nosaltres tenim a la nostra costa. Així doncs, oferir protecció, educar a la gent i tirar endavant projectes de conservació del nostre litoral. Això és una mica el que es pretén amb aquestes jornades des de la Regidoria de Medi Ambient.
Cal remarcar que la jornada de voluntariat a la platja de l'Estany Tor s'emmarca en l'acord de custòdia que Paisatges Vius manté amb l'Ajuntament de la Mella de Mar. Aquestes actuacions estan finançades per la Fundació Biodiversitat a través del programa Playas, Voluntariado i Custòdia.
Serveis informatius de MUTE.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens porta la notícia que el Consell Comarcal del Montsià presenta el concurs IDEA't als instituts. L'objectiu del concurs IDEA't és fomentar la creativitat, la imaginació i l'espírit emprenedor dels joves estudiants de la comarca del Montsià, impulsant la creació de noves empreses i millorant l'ocupació. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, la primera sessió informativa s'ha dut a terme aquest passat dimecres als alumnes del segon cicle de gestió administrativa de grau mitjà de l'Institut Montsià d'Amposta. Els professionals que dirigeixen aquestes sessions ja han fixat el calendari per arribar a tots els instituts del territori en els propers dies. Aquesta primera convocatòria del concurs IDEA't valorarà especialment la creativitat, la imaginació i l'esperit innovador de la idea, així com la presentació, la descripció i la coherència i la possibilitat de posar-la en funcionament. Cada centre pot participar en un màxim de 5 projectes i a la vegada el nombre màxim d'alumnes participants per projecte és de 3. La idea ha de ser elaborada de forma original i per en aquest concurs. El termini de presentació dels projectes finalitza el 30 de novembre d'aquest mateix any. El concurs IDEA't és una iniciativa del Consell Comarcal del Montsià, concretament del Departament d'Indústria i Empresa, que compta amb la col·laboració del Departament de Foment, de la Cohesió Social, Àrees de Joventut i Educació.
Des de la Plana Ràdio Tere Gené ens informa que Santa Bàrbara amplia el ventall cultural organitzant la primera edició de Cultur Tardor. Amb la finalitat de dinamitzar els mesos d'octubre i novembre culturalment Santa Bàrbara, neix un nou projecte, Cultur Tardor. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. La proposta, que és una nova iniciativa de la Regidoria de Cultura, compta amb la col·laboració de la de Fires i Festes de l'Ajuntament Planer. Es portarà a terme durant 4 dissabtes consecutius dels mesos d'octubre i novembre, essent el primer el dia 20 d'octubre. Cultur Tardor pretén oferir una oferta cultural de qualitat innovadora. Cançó, gastronomia, jazz, body paint, cabaret, poesia, música tradicional, per fer engrescadores les vesprades dels dissabtes, enllaçant amb el cap de setmana de la Fira de l'Oli Novell. D'aquest programa i de les dues primeres actuacions ens en parla el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Alfred Blanc.
On hi haurà una mena de presentació pública de lo que serien aquestes jornades, i això ho anirem alternant en poesia, que és un recital que estan preparant, bueno, molt en ofert des de mestresses de casa en col·laboració en Poetes de l'Ebre. Ho alternarem en un grup de jazz en què alguns dels components són d'aquí de Santa Bàrbara també, i un art que jo penso que és una mica innovador, que és l'art del body paint, que es tracta de, bueno, de pintar el cos d'una persona. Això anirà alternant-se i anirem variant d'activitat bueno, suposo que durarà una horeta i mitja, i ens servirà per a fer la presentació d'aquestes jornades. Segon dissabte seria el dissabte següent, 27 d'octubre, on aquí entren en joc els restauradors locals que participen en les jornades gastronòmiques que s'enceten a la setmana següent i que, bueno, ens cuinaran plats en directe allí al centre cultural. Cada un dels restauradors que participe cuinarà algun plat de la seva carta. També hi haurà una mena de degustació i llavors també comptarem amb la col·laboració d'una cantant de jota, que és la Sílvia Ampolla, que, bueno, està molt implicada en el món de la jota i el cant tradicional i que participarà espontàniament en aquest acte.
Cal destacar que per al dissabte, dia 3 de novembre, hi haurà cabaret amb l'espectacle Ampolino a la Plana, de Dea Company, i acabaran amb l'espectacle Gràcies, Ovidi, d'Artur Gaia, el dia 10 de novembre. Cal dir també que, a excepció del primer dia, els altres tres són amb la compra d'entrada, que podrà ser d'una manera anticipada o al mateix moment, tot al preu de 5 euros. El regidor de Cultura, Alfred Blanc, comentava que espera tenir una bona acollida amb els quatre dissabtes dels que consta el cicle de Cultu Tardor, ja que s'ha fet una aposta de qualitat per tal d'encetar aquest nou projecte que amplia tot el ventall cultural del que ja disposa el nostre municipi.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat d'esports, Domènec Ramal, des del Canal Ràdio, ens parla avui de ciclisme i ho fa destacant els bons resultats que els germans Prades van aconseguir en diferents proves en què van participar en els dos últims mesos de temporada, els mesos d'agost i setembre. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, des d'Alcanar, avui novament tornem a parlar de qüestions esportives i ahir el protagonista era Agustí Domènech i la modalitat del Superquats. Avui li toca el torn al ciclisme. Hi ha dos joves canareus, com són els germans Prades, Eduard i Benjamí, que han aconseguit molt bons resultats en les diferents proves en què han pres part en aquests dos últims mesos de temporada, en els mesos d'agost i setembre. Pel que fa al mes d'agost, en Benjamí Prades aconseguia el tercer lloc en la seva participació al Gran Premi de Traiguera. Al Trofeu Sant Bertomeu de la Sénia, tant Eduard com Benjamí es quedaven a les portes del podi. Finalment van acabar classificats en quarta i cinquena posició, respectivament. I pel que fa a l'escalada al Castell de Blanes, enguany aquesta edició es tornava a quedar a casa. Recordem que ja l'any passat Eduard Prades acabava en primera posició i el seu germà Benjamí aconseguia la segona. En l'edició d'enguany es van canviar els papers, va ser Benjamí qui va aconseguir la victòria en un tipus de prova on els dos germans corredors canareus són especialistes. Pel que fa al mes de setembre, Eduard Prades aconseguia la cinquena plaça al Trofeu Corte Inglés de Saragossa. Pel que fa a la Volta a València, Eduard Prades es classificava en tercera posició en la duríssima segona etapa, però va ser a la tercera on l'equip Mopesa, on tots dos germans militen, mostraria el seu potencial. Aprofitant les fortes rampes de l'arribada d'aquesta etapa, i després d'una gran tasca d'equip, Eduard Prades es va aconseguir endur la victòria, mentre que Benjamí Prades aconseguia la tercera posició i el seu company d'equip, Airam Fernández, la quarta, per la qual cosa finalment van acabar també guanyant la classificació per equips. A la classificació general de la Volta a València, Eduard acabava en cinquena posició i Benjamí en la novena. Ja a Terres d'Osca, Benjamí Prades tornava en guany a aprofitar una arribada en alt per endur-se la victòria al Trofeu Baix Cinca, que es disputava a Fraga. I per arrodonir aquest magnífic mes de setembre, aquest passat cap de setmana, Benjamí Prades tornava a pujar a lo més alt del podi després de guanyar el Trofeu Santa Tecla a Tarragona, una prova en la que Eduard es va classificar en sisena posició i el seu equip, el Mopesa, es tornava a imposar a la classificació per equips. Per últim, dir també que aquest proper cap de setmana Eduard Prades disputarà la Volta a Cantàbria per tal de defensar el lideratge que actualment ostenta en el rànquing de la Federació Espanyola de Ciclisme. Si aconseguís defensar aquesta posició, haurà aconseguit de guanyar novament la Copa d'Espanya i ser el millor ciclista de l'estat espanyol de la categoria Elite aquesta temporada.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.